Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. Arribem a 10 minuts, arribarem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust. I avui començarem parlant de natura i la reintroducció de l'os al Pirineu, tant pel Pirineu francès com l'espanyol. En aquest cas, els ossos s'han adaptat prou bé. El Pirineu és un hàbitat natural, doncs que els ossos estan bé si no passa res. El problema és que parlarem d'animals salvatges i parlarem de natura, concretament d'aquesta reintroducció de l'os i del llop. I del llop. En aquest cas, parlarem de l'os, en aquest cas, no? Mireu, restablir la presència de l'os al Pirineu, doncs, de forma natural, o sigui, d'un punt de vista mediambiental, bé, pot ser una bona idea. Des d'un punt de vista dels ramaders, doncs, igual no és tan bon punt de vista. Durant l'any 2023 van néixer 16 cries, dos parts, és que cadells, dos parts en l'os bru als Pirineus, no? És una de les dades més altes registrades des de que a finals dels anys 90 va començar la reintroducció d'aquest animal, doncs, a les muntanyes catalanes, el Pirineu català. En total, el grup de seguiment transfronterer, el que va fer un seguiment dels ossos, on hi ha uns quants governs autonòmics i nacionals, els governs d'Andorra, els de França, els autonòmics de Catalunya, Aragó, Navarra i el Consell General d'Aran, doncs han detectat, en xifres rodones, 83 exemplars d'aquest os. 7 més que l'any passat. Bé, el cas és que l'equilibri entre mascles, femelles, més o menys es manté i s'està estabilitzant el que de la població, en aquest cas. Es manté estabilitzada, en aquest cas, no? Bé, i ara, a partir d'aquí, què? No oblidem una cosa. L'os és un animal salvatge, omnívor, que menja pràcticament de tot el que va trobat. Té, suposo, aliments preferits. Però quan vol menjar carn, va cap als ramaders i va cap als ramats que pasturen el Pirineu. Siguin cavalls, siguin vaques, siguin ovelles, van a menjar carn. I sí que s'han observat aquests atacs, que són, en principi, això diu les dades oficials, petites incursions en zones fins ara poc explorades. No sé, estem parlant del Pirineu, zones poc explorades. De fet, fins i tot està destacant un cas d'un os que va ser avistat a l'Alt Urgell. I a partir d'aquí, què? Fins ara, bé. Ara, quan estan aquests atacs, com s'ha de reaccionar? Les compensacions cap als ramaders, quines són? És fàcil? Des del punt de vista ramader, la reintroducció de l'os no acaba d'agradar. De fet, ja tenen l'esquena escaldada i ja han dit que no faran suport a una possible reintroducció del llop, encara que el llop ja ho fa de forma més espontània i natural, fent migracions des d'altres punts. No cal tant d'associar la protecció, però no el suport de la reintroducció artificial d'un animal on en aquella zona no hi havia. És un cas diferent, però ja han dit les diferents associacions que en el cas del llop aquí no hi donaran suport ni donaran el braç a torça. Amb l'os, sí, encara que fan estralls, bàsicament. Fan autèntics estralls en els diferents ramats. Parlem, i tenim al telèfon, el senyor Xavier Rivera, que és pagès, ramader, millor dit, del Baix Pallars, i que ha rebut aquest atac, ell no, sinó el seu ramat de l'os bru, en aquest cas. Xavier, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Explica'ns, fes una fotografia exactament a tu què t'ha passat amb la fauna salvatge. Quina és la teva experiència?
Bueno, la fauna salvatge la podríem dividir, com molt bé vostè ha dit, en diversos tipus, no? Pels danys que ocasionen a l'agricultura i a la ramaderia. Però, com molt bé ha dit vostè, els grans depredadors, os, voltor i llop, són els que ataquen directament el bestiar, els ramats, i són els que ocasionen doncs, més danys a la ramaderia.
Mm. En aquest cas, a tu t'ha tocat en qüestió de ramaderia, no? Seria?
Sí, exacte. Mm.
Exactament, quins estralls ha fet en el teu bestiar?
Bueno, des de... els ossos, des de que el 96 es van tornar a reintroduir aquí al Pirineu i l'augment de la població que ha anat continuant i sembla ser que no tenen pas cap intenció de posar límit a la cabuda d'ossos aquí al Pirineu, doncs està clar que aquests animals, com volen menjar, mengen. Uns animals que s'han adaptat molt bé per la gran biodiversitat i el bon estat dels ecoesquemes que tenim i els sistemes ecològics que tenim al Pirineu, però a més quan volen predar un animal per menjar carn, perquè també mengen carn i tenen prou a l'abast, doncs agafen i maten una ovella, maten una vaca, maten un cavall i no tenen pas cap inconvenient en fer-ho i en menjar-se'l. Llavors, clar, a part del... El principal problema, a part dels animals que maten, és de que, sobretot amb oví, els estralls que ocasionen degut a l'espantada que provoca els seus atacs, no tots els altres animals del ramat doncs marxen assustats i no tenen límits d'actuació i poden provocar doncs això, ofegades, estimbades pels barrancs i coses d'aquestes.
Llavors, això, quan passa una cosa de com aquestes, per exemple, en el teu cas, o el cas dels teus companys, com es compensa? No sé si hi ha una compensació.
I
això per començar, i després, clar, quins límits es posen? Perquè no oblidem que, clar, un os, és el que tu dius, quan vol menjar carn, doncs s'apropa i agafa una vella, i punt. L'os no és del tot culpable perquè fa la seva feina com animal salvatge que és. En aquest cas, a vosaltres, com us compensen? I què us diuen davant de tot això?
No ens compensen de cap manera.
Ah, no?
Que va... Sempre la discussió és si ha sigut un os qui ha matat els animals, si ha matat una vaca. Ells tenen sempre l'última paraula. Ells dic que la República, el Departament de Medi Ambient, que són els que realment fan el seguiment, no?
Sí.
I, bueno, per poder cobrar un dany, Déu hi ajuda, no? És que ja ells el que diuen és de que la convivència és perfecta, de que el risc que hi ha entre la convivència entre els grans depredadors i la ramaderia extensiva és zero, que els atacs són molt pocs i que, bueno, que no passa absolutament res, que això està totalment consolidat i adaptat. Clar, nosaltres veiem que és totalment el contrari, no? Que patim totes aquestes embranzides d'aquests animals, això no es passa així. És que no solament el problema és pels animals que et maten, tant en general, amb tot el Pirineu, que això és el que està passant i és el que ha passat aquests dies últims després d'aquests avistaments que s'han fet a la Vall Ferrera, que és de que no solament hi ha animals morts, sinó que els animals, els cavalls, les vaques, etcètera, etcètera, són animals que tenen pues, un gran sentit de l'orientació del perill i saben ben bé, quan hi ha hagut un atac d'aquestes característiques, ells oloren la presència d'un os i allà on està establert aquest animal, doncs les vaques no volen estar-s'hi, els cavalls, les ecos, etc. No. I tornen a baixar cap a casa. Llavors, en època ara de pastures d'estiu, doncs et trobes amb el problema de que els animals no volen estar-se allà on hi ha detecten la presència de l'os i, bueno, i doncs què fem, no? És a dir, si tu tens la teva finca, tens les teves muntanyes, tens les teves pastures, i ho tens tot garantit perquè pugues portar els animals a l'època d'estiu allí. A més, ara de la nova PAC, que tot és ramaderia extensiva, ecorègims, pastures, etcètera, etcètera, doncs el problema és aquest, de que quan els animals detecten un gran depredador, foten el camp, no volen estar.
Normal.
Així de clar i senzill.
Normal, és,
i quan volen menjar, doncs ho tenen prou ben senzill. Està demostrat que maten igual una ovella que un cavall de 600 quilos. No tenen pas cap inconvenient els depredadors en fer-ho. I ja està. Compensacions? Lo mínim de lo mínim i sempre... això, a sobre encara ens diuen de que no diem la veritat.
Ah, vaja, llavors, clar, no han proposat cap mesura per intentar mantenir-los a ratlla, o allò per ratlla, no sé si hi ha cap manera de fer-ho, ho ignoro completament, però clar, una de les solucions seria aquesta, no? Intentar mantenir-los a ratlla, però no sé, no. Penso que d'entrada és molt difícil, això pràcticament és impossible, però no sé, plantejo.
No. Ni gossos ni llops no tenen pas cap intenció de fer cap...
Cap acord. No hi ha cap acord. No hi ha cap acord.
Ells d'augmentant la població, això sí, 12 al Pirineu, ja diuen que n'hi ha 80 no sé quants, això oficialment, els que hi ha... Només ho saben ells. Jo crec que ho sap ningú, ja, per aquest moment.
De fet, tinc aquí una dada, per si t'interessa, el 2023 es van detectar 83 exemplars, dos.
Sí, 83, això és el que van dir, sí, però bueno.
Que
és igual
tios...
83, que 50, que
sí,
200,
sí.
És a dir...
Sí, sí.
Aquests animals, doncs, fan la seva feina i... La seva fina biològica, el menjar, no?
És a dir, ja. A mi el que volen, més em sorprèn, doncs... Xavier, el que més em sorprèn és el tema de les compensacions, que està molt bé, volen un equilibri, i ho han reintroduït de forma artificial, podem dir, no? Però,
sí. Això però... és una ecologia de saló, això és... no té cap sentit de res, perquè se'ns vol dir moltes coses de les bondats de... d'aquests programes que hi ha hagut la reintroducció de l'os bru, el llop diuen que no està reintroduït, que ve sol, que per tant no hi ha equilibris a fer, que l'obligació de l'erari públic és de fer el seu manteniment, però bueno, qui paga les conseqüències som nosaltres, i la ramaderia en general. El llop a tot Catalunya, perquè no solament està establert al Pirineu, sinó que anirà avançant per tot el territori català, com ja s'ha vist i s'ha comprovat. Hi ha hagut aparicions aquests últims anys i atacs potents en diverses comarques de Catalunya, i tot això d'aquí doncs, comportarà un canvi en el moviment de la ramaderia extensiva. No sé,
això igual,
l'aportació que fan aquests animals a la millora de la biodiversitat, no sé quin és. Jo no ho entenc. Sí.
Doncs, senyor Xavier Rivera, escolta'm, gràcies moltes per aquesta xerrada i haver-nos explicat la teva situació. Molt amable.
Gràcies.
A tu per atendre'ns. De fet, una de les preguntes que podem deixar sobre la taula és si això podria generar altres tipus de negocis, com per exemple el turisme, una atracció turística per anar a veure ossos. Bé, en principi la comparació fins i tot pot ofendre, no?, una cosa amb l'altra. Però és igual, és a dir, són monedes que estan i s'ha de veure tant les coses dolentes com les bones, en aquest cas, no? Hem sentit el Xavier, que ens explicava el seu què i amb un punt de desànim davant de tot això. Per cert, d'aquí parlarem de turisme. Parlarem de molt de turisme. Primer parlarem amb les associacions que acaben de presentar un manifest per a la reducció del turisme a Barcelona fa una hora que hem fet una roda de premsa per posar davant de tot això, i parlarem de mesures precisament per reduir el turisme a la Boqueria. L'Ajuntament vol prohibir fer fotos a la Boqueria, entre altres coses. En parlarem aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra, sobre el turisme, ara que ve ja l'època forta, forta, de saturació. En aquest cas parlarem de Barcelona com una de les joies de la corona, si em permeteu la llicència, una de les joies de la corona turístiques, i on està tota aquesta centralització del tema, no? Però abans, va, anem a perdre pes, anem a parlar del plan 1-2-3, perquè si te cuesta perder la grasa corporal, drenar o bajar de peso con el plan 1-2-3, lo vas a conseguir rápido y seguro. Mira, aparte de eliminar la celulitis y reducir volumen, también vas a adelgazar, a deshincharte para una puesta a punto este verano, y de forma natural, porque no son medicamentos, está realizado a base de plantas, minerales, vitaminas, de forma natural. Enriqueta nos explica cómo. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Pues efectivamente, mira, la clave para deshacernos de una vez de la barriga, de los michelines, de bajar peso, pues es hacer el plan 1-2-3.
Enriqueta.
No son batidos. Vamos a seguir comiendo. Y con ello vamos a conseguir pues lo que todos deseamos.
Uy.
Y muchos oyentes, Cruz, dirán, es que estamos cansados.
Uy. Enriqueta.
Que no dime.
Es que tenemos una conexión así como cogida con hilos que se van cortando. Me comentabas que segura, ¿no? Que el plan 1-2-3 se continuará, a ver si conseguimos mantener la conexión bien. Y que en 3 semanas perdemos de 4 a 7 kilos y 4 centímetros de barriga, ¿no?
Efectivamente. ¿Se me oye?
Perfectamente ahora.
Vale, pues seguimos entonces. Bueno, que es muy fácil de hacer y como tú bien has dicho, en 3 semanas de 4 a 7 kilos y bajar 4 centímetros de volumen.
Bueno, el Plan 1-2-3, comentaba antes que es natural, que con registro sanitario, evidentemente, y como es natural, es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, incluso si eres celíaco, diabético o haces mucho deporte. Y también al bajar de peso vas a regular tus niveles de azúcar y colesterol. Enriqueta, vamos a pautar las 3 semanas, ¿vale? ¿Qué hacemos la primera semana?
Mira, la primera semana nos deshinchamos, evitamos la retención, combatimos el estreñimiento, bajamos más de 2 kilos y más de 2 centímetros de volumen con los sobes de piña.
La segunda semana vamos a renovar, a drenar y son los sobes de naranja, ¿no?
Sí, para que efectivamente ellos nos ayudan a bajar el volumen, aceleramos el metabolismo para que vaya más rápido, ¿no? Y llega la tercera.
¿Y qué hacemos en la tercera semana?
Pues tomaremos las cápsulas captagrasas, que son saciantes, sin efecto rebote, que nos ayudan a eliminar la grasa, y el resultado de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres informarte? ¿Quieres tu Plan 1-2-3? El teléfono, para que me llames ya. 650-51-52-53, sin tener que desplazarte a ningún sitio, sin citas, todo por teléfono, y lo enviamos a domicilio por mensajería, y sin gastos de envío, Cruz.
Efectivamente, y además, pues, es económico, ya lo verás, vas a bajar de peso y volumen. Y Enriqueta, ¿qué tal? Ya sé que el Plan 1-2-3 nunca viene solo. ¿Qué tal si añadimos ese gel adelgazante de doble acción para todos los oyentes de COPE Cataluña?
Pues lo vamos a añadir. Venga. Porque es extraordinario, y vamos a añadir también las galletas de pura fibra ecológicas para el desayuno y para la merienda, gratis con tu Plan 1-2-3, marcando el teléfono ahora, 650-51-52-53.
650-51-52-53, ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues para atenderte sin compromiso, y recuerda esa oferta exclusiva de COPE, el gel termorreductor adelgazante y esa caja de galletas ecológicas de pura fibra y riquísimas. Solo tienes que llamar al teléfono 650-51-52-53 porque vienen con tu Plan 1-2-3. 650-51-52-53 y como mínimo 2 centímetros de volumen, Enriqueta, le decimos adiós.
Y tanto que sí, pero además en tu báscula verás el resultado. De 4 a 7 kilos menos, vas a ganar salud, vas a lucir cuerpazo este verano y te vas a cuidar. Así que llama, infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
Doncs Enriqueta, patonets.
Cuida't.
El turisme, sobretot la saturació turística, comença a ser un mal de cap, fins i tot pels hotelers. El cas és que l'experiència turística, i això és una de les coses que diuen els hotelers, és que no és tan bona. I és una qüestió normal. Primer, ja a part dels ciutadans, ja no parlo dels barcelonins que ho han de patir. Però els turistes tampoc es porten una gran sensació, perquè quan hi ha una cosa saturada, l'experiència no és la mateixa. Imagineu això des del punt de vista dels veïns. Una autèntica bogeria. Per això fa res, de fet l'Ajuntament el que vol és regular. En aquest cas parla de regulació del que seria el turisme. I fa res, fa una mica més d'una hora, no, una mica més d'una hora, s'ha presentat el manifest per la reducció de l'activitat turística que han presentat unes quantes associacions, entre elles Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic. Amb ells parlarem perquè ens parli precisament de la mobilització que faran el dissabte dia 6 de juliol i del per què volen, doncs, aquest decreixement. En parlem de seguida. Agafo 4 papers, truquem al Daniel, que és el que parlarem, i us ho expliquem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
En Flexicar hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, en Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
¿Toca renovar tu hogar? Ven a Facilmóvil y dale un aire nuevo y moderno. En Facilmóvil tenemos los profesionales mejor preparados, las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvil.es.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Ja saps que l'estiu no és només anar a la platja, però saps també que pots gaudir dels millors plans culturals sense sortir de les comarques de Barcelona? Ho pots fer. Gaudeix de museus, pobles amb encant, viles marineres, festes majors d'estiu. Viu un estiu diferent a les comarques de Barcelona. Descobreix el modernisme de Canet o el romànic amagat al Berguedà. Més informació a barcelonaesmoltmes.cat. barcelonaesmoltmes.cat. És un missatge de la Diputació de Barcelona. I és que és veritat, Barcelona és molt més, i totes les seves comarques són molt més. I quan a vegades hi ha una saturació per fer coses de les que són les de sempre, sinó que són molt més, i això no acaba de veure's, doncs hi ha un problema. Veus del món de la cultura i 80 entitats han presentat un manifest per a la reducció de l'activitat turística i la manifestació Prou, que està pensada pel dia 6 de juliol per posar límits al turisme. Parlem de gestió, en aquest cas, és que les administracions el que volen, sobretot l'Ajuntament de Barcelona, el que vol és una millor gestió, i és el que demanen amb unes certes aplicacions interessants perquè marquin, de fet s'estan desenvolupant una aplicació que marqui el turisme i el ciutadà on hi ha més saturació, en aquell cas de visitants, perquè puguin repartir-se. És una mena de Google Maps, una mena del trànsit, quan vas a veure el trànsit pel Google Maps, que et diu no, vigila que aquesta carretera està molt saturada, hi ha aturades, doncs és una cosa semblant perquè puguis escollir una millor ruta. No sé si parlem de gestió o de reducció. Parlem amb el Daniel, de l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, sobre aquest tema i sobre aquest manifest. Daniel, bon dia, benvingut.
Bé, moltes gràcies, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Daniel. Explica'ns una cosa, en què consisteix aquest manifest que avui heu presentat?
Pues mira, consisteix precisament en negar algunes de les coses que has dit a la introducció.
Ah, endavant.
Nosaltres no estem advocant per mesures de gestió. Això ja és el que s'està fent. I en realitat no és més que una cortina de fum per seguir fent promoció turística, atracció turística i creixement turístic. Mm? Nosaltres el que estem parlant és de la reducció de l'activitat. Per tant, no és una qüestió de gestió, és una qüestió de creixement. I no és una qüestió de qualitat de turisme, sinó de quantitat, volum d'activitat turística, del seu pes a l'economia de la ciutat i, per tant, de la dependència que tenim com a ciutat, de la dependència econòmica que tenim del sector turístic. Llavors, nosaltres, insisteixo, el que estem defensant són polítiques de creixement turístic i, precisament, no polítiques de gestió, que és el que ja se pretén estar fent, i al final només serveix per seguir endavant amb el creixement turístic.
D'acord. És a dir, el que es demana ja no és una gestió, és una reducció. Aquest seria I com es pot arribar a una reducció turística?
Pues mira, hi ha diferents maneres. És veritat que no han estat malauradament molt explorades ni aquí ni a molts altres llocs, però sí que hi ha exemples. Tenim Amsterdam, que està reduint vols. I després hi ha mesures molt senzilles. Per exemple, la primera manera de fer de creixement turístic és no fer creixement turístic. És a dir, deixem de fer promoció turística de la ciutat amb diners públics. Deixem de donar subvencions, exempcions fiscals i ajuts al sector turístic. Fem una legislació laboral que doni unes condicions dignes, tant salarials com laborals, a la gent del sector, que és de la pitjor tractada de la nostra societat. Fem que, per exemple, la indústria turística hagi d'assumir tota la despesa pública que està explotant en termes de servei públic de salut, transport, seguretat, manteniment, de tot això se'n beneficia la indústria turística cada dia i no hi està aportant. Mm. Llavors, si anem reduint la rendibilitat de la inversió turística, hi haurà menys inversió turística, hi haurà menys activitat turística, podrem redistribuir aquest sector cap a d'altres. Aquí creiem que calen, evidentment, programes de formació per a les persones que venen treballant al sector turístic per poder reorientar-se cap a d'altres sectors.
Les administracions creieu que estan per la labor de la reducció del turisme? Perquè a mi em dóna la sensació que no és la seva idea.
No és la seva idea, per tant, caldrà que ho sigui. O sigui, caldrà fer, perdó, que ho sigui. I per això, pues, la gent autoorganitzada tenim diferents eines i recursos que passen normalment per la mobilització en primer lloc, i a continuació per forçar que s'estableixin espais de diàleg i de decisió conjunta. I, per exemple, seria una molt bona cosa que les decisions al voltant del turisme passin de prendre's, com passa ara mateix, entre l'administració pública i el sector privat, i passi a fer-se entre la societat autoorganitzada i l'administració pública.
Entenc. Clar, jo estava pensant també ara, per fer una mica d'advocat del diable, en tots els negocis, no?, que viuen del turisme o que tenen una repercussió directament en el turisme, i això és diners que entren i feina. Clar, tot això es pot compensar d'alguna manera? Aquesta redistribució pot compensar això?
Mira, tenim una economia que està essencialment centrada en el benefici privat d'uns pocs, i no són precisament les persones que treballen en el sector les que se'n beneficien, perquè tenen uns sous de misèria d'aproximadament la meitat de la mitjana general de la ciutat, sinó que són molt poca gent que per se ja té molts diners. Llavors, el que necessitem és posar l'accent en una economia que se centri en les necessitats de les persones. De fet, és la tasca més complicada, la d'escollir en quins sectors s'ha de centrar l'economia de la ciutat. No és, per descomptat, el sector turístic. El sector turístic actualment està fent fora de casa seva molta gent. Explotant un munt de gent que hi treballa i donant-los uns salaris de misèria. Està agreujant de manera molt forta l'emergència climàtica. Està consumint unes quantitats d'aigua bestials sense cap restricció, i en això és l'únic sector econòmic del país que no està patint restriccions. Llavors, és que no és assumible, és a dir, no és una qüestió de m'agrada més això o allò, és que no podem continuar amb aquest model perquè és absolutament destructiu.
Entenc. Daniel, de l'Assemblea de Barris de Pal de Creixement Turístic, escolta'm, gràcies per aquesta atenció que has tingut aquí amb nosaltres i aquestes explicacions, molt amable.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
I és el cas, per saturació, pels barris, pels veïns, hi ha una saturació turística evident a Barcelona, sobretot en punts, no a tota Barcelona, però sí en molts punts molt determinats i que tots podem conèixer, doncs, com per exemple la Rambla, per posar un exemple, com per exemple el Parc Güell, com per exemple, hi ha punts determinats que estan saturats, com el Mercat de la Boqueria, que seria un dels que està dins d'aquest eix de la Rambla de Barcelona. Clar, però és el que jo li preguntava al senyor Daniel, que sí, si parlem d'això, on posem el límit? El límit per no perdre el negoci. No oblidem que també d'això viuen moltes boques, d'això també viuen moltes famílies, molts negocis. Es pot reequilibrar d'alguna forma? Perquè quan hi ha un reequilibri, això no és d'avui per demà, sinó que hi ha un impàs per adaptar tota aquesta situació. De fet, atenció a aquest eslògan que tindran a partir de l'1 de juliol als agents cívics a Barcelona. A partir d'aquest 1 proper 1 de juliol, s'encarregaran de vetllar pels bons usos i costums del mercat més famós de Barcelona, que seria la Boqueria, almenys el més turístic. I atenció, perquè aquesta és la frase que repetiran. No smoking, no dogs, no fotos. No fumeu, no es permeten gossos i no feu fotos. Marc Porto.
Doncs sí, molt bon dia.
Tu estàs enfonsada, perquè si a tu no et deixen fer-te un selfie a un lloc d'aquests, estàs acabada.
Però és que el tema és que ho faran per tal de que no es perdi el principal objectiu que té el mercat, que és la venda de productes d'alimentació. Es veu que no és compatible una cosa amb l'altra. Els informadors, aquests agents cívics, que cobriran un total de 84 jornades laborals, es coordinaran amb la direcció del mercat, el personal de vigilància i les empreses de neteja, i les tasques encomanades diuen que aniran molt més enllà de la d'informar els usuaris de la Boqueria. Hauran d'informar, per exemple, els turistes de la impossibilitat de l'estacionament de persones davant dels llocs i l'aglomeració que es produeix als passadissos. Tot això per tal de combatre, com tu bé comentaves, els selfies, les fotografies. I en la mateixa línia també hi haurà l'obligació d'informar de la prohibició de manipular els aliments exposats o que es toquin amb ànim de curiositat o de fet en una fotografia.
És a dir, sí, això es fa al mercat de la Boqueria, però es feia a tots els mercats i fins i tot a llocs que toques allà, la poma, mires, toques, a veure si està prieta o no.
Doncs ja prohibit, perquè es veu que també la gent agafa el menjar per fer-li fotos i estarà prohibit això, i també fer-te-la tu en aquest cas.
No podràs fer-te un selfie davant d'una parada?
No, perquè segons ells obstaculitzes els passadissos. També, per exemple, advertiran els visitants que no es poden desplaçar en bicicleta o en patinet per l'interior. I la prohibició, atenció, d'estacionament de les persones assegudes a terra, ja estiguin descansant o estiguin menjant en espais no destinats a aquests usos.
Atenció, perquè això diu molt de la situació, en aquest cas, del mercat de la Boqueria. Si estem parlant de que no es pot circular en bici i en patinet per dins del mercat, ja m'explicareu el sentit comú on està, perquè en quin mercat es circula en bici o en patinet? En cap. En quin puesto de fruita o verdura te les deixen manosear a tu placer i gusto? Hòstia, però això ni és sanitat ni és absolutament res.
Però això encara no és tot, perquè es veu que la Boqueria va despedir-se solters, festes, trobades d'amics, i també volen frenar els crits de grups que visiten la Boqueria com a punt de trobada, diuen, d'aquestes activitats lúdiques. Seguit, com dèiem, de la prohibició de fumar o la prohibició també d'accedir al mercat amb gossos.
Doncs a partir de l'1 de juliol serà una de les qüestions dels agents cívics. Marc Porto, moltes gràcies.
Gràcies.
Cuida't molt, eh? Així tenim la situació del turisme. Mireu com ha d'estar el tema de la Boqueria. Per posar un exemple, mireu, que ja no és tant turisme com incivisme o obstaculitzar la feina normal dels paradistes. Bé, per l'arribada de calor, una cosa que no t'has de preocupar, perquè si tens les finestres modernes de Brico Ventana Ponés, doncs ja està tot solucionat, perquè mantindrà la teva llar fresqueta i acollidora, mantindrà l'aire condicionat. Així que dona-li a la teva família i a la teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres amb Brico Ventana Ponés, Brico-Ventana Ponés, per a una comoditat màxima, perquè l'estiu també permetran mantenir la frescor. Brico Ventana Ponés, Brico-Ventana Ponés. I de seguida parlem de drons.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si eso de ahorrar es por you y eres del Club Carrefour, solo por tener la app Mi Carrefour, acumula puntos por tus compras y podrás conseguir uno de los 25.000 carro ahorro. Un carro de productos de primeras marcas valorado en 59 euros a solo 9,90 euros. Hasta el 30 de junio en hipermercados. Consulta condiciones en carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú, que ganga, que precio me renta un montón. Agárralo, agárralo. Más de 8.000
coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem del bon ús de la tecnologia. En aquest cas, Salut preveu començar a implantar l'ús de drons en centres sanitaris i hospitals a partir del 2025. De fet, ja han començat les proves pilot. És una bona manera d'aplicar la tecnologia. Tenim al telèfon la Núria Abdon, que és la responsable d'atenció digital personalitzada de la Fundació TIC Salut Social, per parlar d'aquests drons sanitaris. Núria, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Una meravella poder utilitzar els drons per Salut. Això ja s'han fet les primeres proves pilot, no?
Sí, hem iniciat justament aquesta setmana, s'inicien les proves pilot a l'Hospital d'Olot i transportarem mostres realitzades des dels centres d'atenció primària del CAP d'Envàs cap a l'Hospital d'Olot, transportant sang, orina i femta. Farem un transport diari, totes les mostres que es realitzen diàriament dels pacients que recullen aquestes mostres per portar-les al laboratori directament.
Mm-hmm. A part de transportar mostres, quines altres aplicacions en un futur pròxim poden tenir aquests drons?
Bueno, bàsicament dins
de l'àmbit sanitari, em refereixo, eh?
Sí, ho hem fet amb tres línies de treball, hem definit tres línies de treball. Mm-hmm. Una que seria més el tipus logístic, que és aquest de transport de mostres, transport de medicaments, farmacologia, transport de dispositius, etc., entre centres sanitaris. Això nosaltres ho considerem un aspecte més logístic. Després, l'apartat d'emergències, que seria per donar suport al SEM en casos d'emergències, doncs bé, amb un accident poder transportar també medicaments, equipament, etc., poder garantir les comunicacions, el dron pot fer antena de comunicacions, il·luminar una zona i altres aspectes de tipus de triatge. I després també tenim una altra aplicació que és més assistencial, que és més clínica, que estem començant a avaluar, que és per pacients amb deteriorament cognitiu, poder fer aquests circuits, poder testejar quin deteriorament cognitiu tenen dintre d'un circuit de treball.
I aquests aparells, quina autonomia tenen i quant pes poden portar?
Bueno, tenen una autonomia de fins a 100 quilòmetres. Uh-huh. Mesurem més no amb temps, sinó amb distàncies.
Sí.
I ens poden portar 2,5 quilos. Aquest seria el cas del dron que estem provant ara. Però tenim drons que poden tenir una autonomia superior i també poden portar una càrrega superior. Però, bueno, en el moment el que estem avaluant ara serien aquests, una autonomia de 100 quilòmetres amb 2,5 quilos de càrrega.
Clar, jo suposo que això va en funció de les necessitats. Si tot això resulta un absolut èxit, sempre es poden buscar nous models, no?, que facin més el que tu dius, no?, més autonomia de distància i que porti més càrrega. Això seria possible. Tècnicament no crec que sigui un problema, si fos així.
No ho és cap problema. Hi ha diferents tipologies de drons amb més capacitat de distància i de pes, i això depèn molt, clar, el que comentava abans, els drons de tractament clínic són molt més petits que no els de logística o els d'emergències. Llavors, en cada cas, escollim quina tipologia de drons ens interessa més segons el tipus de servei que hagi d'oferir.
D'acord. En aquest cas, quines seran les avantatges, a part de les evidents d'aquesta immediatesa o d'aquesta rapidesa? Hi ha altres avantatges que pugui tenir l'aplicació de drons?
En el cas de les mostres biològiques, nosaltres ara actualment tenim un problema, sobretot d'hemòlisi de les mostres, és a dir, la mostra amb el transport rodat, no és una qüestió de distància, sinó de la tipologia de carretera, si hi ha moltes corbes, etc., això afecta la qualitat de la mostra i se'ns hemolitzen les mostres. I a més tenim també una pèrdua amb el potassi. El que volem és, mitjançant el dron, tenir un transport molt més estable i garantir que aquesta mostra arriba amb moltíssima, a més amb més velocitat, amb millor qualitat, des d'un centre sanitari fins al laboratori.
D'acord. I qui ho pilota? Això com va? És un recorregut automatitzat? Com us assegureu la garantia de que el dron no tindrà cap problema?
Bueno, aquí s'estableixen que actualment ja s'ho permet. Aquest any, el 2024, s'ha obert ja i tenim la primera operadora de vol, que ens pot, no operadora de vol, la primera empresa que ens pot fer aquests corredors aeris amb el vol de drons. Aleshores, ja estem operativitzant aquests primers corredors i aleshores sí que hi ha un operador de vol que pot controlar aquest dron, però que no necessàriament ha d'estar físicament on està el dron, sinó que pot estar a distància i pot operar el vol del dron de forma automàtica. Aquests drons, de fet, poden poden operar un cop estàs marcat el recorregut de forma automàtica i sense cap tipus de problema. Tu marques el lloc d'aterratge, el lloc d'enlairament i el lloc d'aterratge i el dron fa exactament el lloc on s'ha indicat. No es va llogar ni un metre.
Doncs Núria Abdon, responsable d'atenció digital personalitzada de la Fundació TIC Salut Social. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
D'acord, moltíssimes gràcies a vosaltres.
És una de les meravelles de la tecnologia. Va, després parlarem de donants de mèdula. La dificultat.